Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
163 dones han estat assassinades a Catalunya entre el 2010 i el 2017, segons un informe de Feminicidio.net. Montse Manent.
El 93% d'aquests feminicidis els van cometre homes de l'entorn de les víctimes, per bé que no sempre de les seves parelles. Així ho explica la directora de Feminicidio.net, Graciela Atienzo, que acusa també la justícia de maltractament judicial.
No tenemos en cuenta que existen otras formas de violencia machista que acaban en feminicidios, en los que las relaciones o los vínculos entre mujeres y hombres son otros roles, además de los de pareja, como hijo, padre, amigo. Existe lo que se llama el maltrato judicial. Si de cada 100 denuncias, 40 son archivadas, hay un porcentaje alto en el que la mujer no se le ha creído.
Ordre de crida i cerca per un dels acusats per la violació múltiple a principi de febrer a Sabadell.
L'investigat estava en llibertat provisional i divendres passat ja no es va presentar al jutjat de guàrdia. Des del Departament de Justícia consideren que encara és massa aviat per parlar de fugida.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
L'acusat de 22 anys tenia tot el dia per personar-se als jutjats de Sabadell. Així ho han explicat fonts de justícia a Ràdio Sabadell. Les mateixes fonts han argumentat que les persones amb mesures cautelars poden presentar-se a un altre partit judicial, de forma que l'home podria no haver-se personat a Sabadell, però sí a un altre jutjat. A l'espera de confirmar-ho, el jutge ha dictat un ordre de recerca perquè els Mossos d'Esquadra portin el jove davant de la justícia.
El Consell de Ministres aprova augmentar fins a 5 anys la durada dels contractes de lloguer.
El decret de lloguer lliga la seva actualització a l'IPC i crea un índex de referència i preveu mesures antidesnonament. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que l'objectiu és no perjudicar ningú, ni propietaris ni llogaters.
La protecció del inquilino, de los inquilinos, però un equilibri important entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata.
El nou Hospital Joan 23 de Tarragona serà una realitat d'aquí a 4 anys.
Avui el govern ha presentat oficialment el projecte que costarà més de 48 milions d'euros. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat la projecció del nou centre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Es tracta d'un edifici nou que es farà en una fase just al darrere de l'actual hospital i que tindrà uns 7.000 metres quadrats i tindrà un cost de 48,5 milions d'euros. Vergés ha dit que s'aposta per un equipament punter i de futur.
Ha de ser capaç de correspondre a la qualitat que estem prestant als nostres ciutadans i ciutadanes i sobretot a les necessitats de salut del futur en aquest equipament del segle XXI.
Aquest cap de setmana arrenquen les rues de Carnestoltes a la majoria de municipis catalans.
A l'Alt Empordà, Roses ja està en mans del rei del Carnaval i aquesta nit començarà comparses i carrosses.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Es preveu que aquest any el Carnaval de Roses, que és el carnaval de referència a l'Alt Empordà, atregui més de 3.000 persones disfressades per participar de les tres grans passades d'aquest carnaval. Estan inscrites 56 colles de carnaval. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, explica així com es presenta aquest carnaval.
Darrerament, doncs, també la del dissabte i la del diumenge s'han constituït com passades principals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de divendres hem de continuar parlant de domini de l'ambient assolellat en general a gran part del territori. Només esperem alguns intervals de núvols alts que aniran creuant d'oest a est del territori i sobretot alguns intervals de núvols baixos que són presents ja des de primera hora del matí cap a punts costaners de les comarques de Barcelona i també de les del sud de Girona. Aquests intervals de núvols es poden mantenir al llarg d'aquesta propera nit i matinada i part de la jornada de demà dissabte. I precisament el cap de setmana doncs, es presenta en general força tranquil. a domini de l'ambient assolellat, més intervals de núvols que no pas els darrers dies, sobretot la jornada de dissabte, i de cara a diumenge l'ambient serà força més assolellat. Les temperatures avui ja han baixat una miqueta més que no pas la jornada d'ahir, demà es mantindrà el termòmetre força estable i en canvi diumenge les temperatures tornarien a remuntar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es complica un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, a l'autopista del Vallès, a la C58, amb aturades a la zona de Sant Quirze, uns 2-3 quilòmetres en sentit nord, un quilòmetre en sentit Barcelona, a l'autopista C58, tram de Sant Quirze. També veiem aturades a prop de Barcelona, a l'extrem sud, a la B24, una cua d'un quilòmetre a Cervelló, direcció sud. I l'autovia A2 es va carregant amb trams de lentitud, aturades entre Martorell, Abrera, Esparreguera i més endavant ja a Mollerussa i a causa d'un accident a una cua de 2 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2 Mollerussa sentit Lleida. Pel que fa a l'eix del Llobregat, déu-n'hi-do, ja parlem de trams d'aturades durant més de 10 quilòmetres en aquesta C16 entre Berga i Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
163 dones han estat assassinades a Catalunya entre el 2010 i el 2017. El 93% d'aquests feminicidis els van cometre homes coneguts de les víctimes, no sempre, però, de les seves parelles. És una de les dades que destaca un informe de Feminicidio.net en col·laboració amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un de cada 10 casos són perpetrats per membres de la família, com ara fills, germans, nets, oncles o avis. I un altre 13% correspon a feminicidis no íntims, és a dir, perpetrats per homes amb els quals la víctima no tenia una relació afectiva o familiar, com ara veïns, amics o desconeguts. La directora de Feminicidio.net, Graciela Atencio, ho explica a la xarxa.
No tenemos en cuenta que existen otras formas de violencia machista que acaban en feminicidios en los que las relaciones o los vínculos entre mujeres y hombres son otros roles, además de los de pareja, como hijo, padre, amigo...
Més enllà de la violència física, Atencio ha alertat d'un altre tipus de maltractament, el judicial. Només el 15% de les denúncies per violència masclista en la parella van ser condemnatòries. Més de la meitat de les ordres d'allunyament sol·licitades van ser denegades.
Ordre de crida i cerca per un dels acusats per la violació múltiple a principis de febrer a Sabadell. L'investigat estava en llibertat provisional i s'havia de presentar cada divendres al jutjat de guàrdia. Divendres passat ja no ho va fer, però des del Departament de Justícia consideren que encara és massa aviat per parlar de fugida. Ràdio Sabadell, Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. De fet, l'acusat de 22 anys tenia tot el dia per personar-se als jutjats de Sabadell, al matí davant del jutjat número 2, que instrueix el cas, o a la tarda al jutjat de guàrdia. Així ho han explicat fonts de justícia a Ràdio Sabadell. Les mateixes fonts han argumentat que les persones amb mesures cautelars poden presentar-se a un altre partit judicial, de forma que l'home podria no haver-se personat a Sabadell, però sí a un altre. A l'espera de confirmar-ho, el jutge ha dictat un ordre de recerca perquè els Mossos d'Esquadra portin el jove davant de la justícia. En cas que els agents no el trobin i l'arrestat no es presenti avui als jutjats, el magistrat dictarà un ordre de recerca i detenció perquè aleshores sí que es consideraria que hauria fugit. L'home és un dels 8 detinguts per la seva relació amb la violació múltiple d'una noia a principis del mes de febrer en una sucursal bancària abandonada de la carretera de Terrassa.
A Lleida, l'Audiència Provincial ha condemnat un veí de la Seu d'Urgell, de 44 anys i nacionalitat portuguesa, a 11 anys de presó per violar i maltractar la seva dona de forma reiterada entre el 2012 i el 2016.
La sentència considera que es va valer d'una posició de privilegi per aprofitar-se de la víctima i el condemna per un delicte d'agressió sexual contínua amb abús de poder, així com per un delicte de violència habitual i un altre de maltractament continuat. L'audiència també condemna l'home a una indemnització de 9.000 euros i li imposa una ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima durant 14 anys i 5 més en llibertat vigilada un cop complerta la pena.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Adif ha adjudicat el contracte per instal·lar el tercer carril del corredor del Mediterrani entre Castellbisbal i Martorell. Es tracta de l'últim tram pendent a Catalunya perquè la infraestructura estigui enllestida el 2021.
Es tracta d'un tram d'11 quilòmetres que costarà més de 64 milions d'euros i que ha d'estar enllestit en un any i mig. Seran unes obres complicades perquè s'han de fer amb les infraestructures en funcionament i afectaran la circulació de rodalies i dels trens de mercaderies. El comissionat per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, ha alertat d'aquestes futures incidències, però també ha recordat la importància dels treballs.
En alguns llocs es reduirà la capacitat del tram i, efectivament, tindrà unes repercussions. Les mercaderies i les rodalies, que són les que en aquests moments estan passant per aquest tram, van a ser afectades d'alguna manera, i aprofite aquesta ocasió també per traslladar a la societat la importància d'aquest tram. Aquest tram és fonamental, és el tram que permet articular allò que ja està fet amb allò que està encara per fer.
Aquest tercer carril permetrà enllaçar en ample internacional les obres ja enllestides entre Martorell i la frontera francesa amb les que s'estan fent al sud de Catalunya.
I encara en l'àmbit d'infraestructures, principi d'acord entre l'Ajuntament de Tortosa i la Secretaria d'Estat d'Infraestructures Ferroviàries per desencallar la compra dels terrenys de Renfe per part del municipi. Amb aquest acord es posarà punt i final al litigi entre consistori i estat per recuperar més de 22.000 metres quadrats de terreny situats en ple centre de la ciutat. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. L'acord passa per tramitar una modificació del conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i la Secretaria d'Estat d'Infraestructures per rebaixar el preu d'adquisició dels terrenys de Renfe, establert l'any 2006 en més de 4 milions d'euros. Avui ho ha anunciat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, que aquesta setmana s'ha reunit amb el secretari d'Estat, Pedro Saura.
Estan oberts a poder renegociar este conveni, a disminuir la quantia que portaria l'Ajuntament de Tortosa i, per tant, fer front a una quantia que realment sigui el preu del mercat respecte als terrenys, i a la vegada també han començat ja la licitació de les obres per a desafectar els serveis ferroviaris.
Les obres de desafecció dels terrenys tenen un termini de 10 mesos i suposen una inversió per part de DIF d'un milió d'euros. Amb aquest acord es desencalla un litigi entre Ajuntament i Estat per recuperar els 22.300 metres quadrats de terrenys propietat de Renfe situats en ple centre de la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern d'Espanya ha aprovat augmentar fins a 5 anys la durada dels contractes de lloguer. La mesura forma part d'un paquet d'iniciatives socials que també inclou l'allargament de la baixa de paternitat. Tot plegat en el darrer Consell de Ministres abans de la dissolució de les cambres per la convocatòria d'eleccions.
A banda d'augmentar fins a 5 anys els contractes, el decret de lloguer lliga la seva actualització a l'IPC, crea un índex de referència i preveu mesures antidesnonament. Així sí, tot per als nous contractes. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que l'objectiu és no perjudicar ningú, ni propietaris ni llogaters.
La protecció del inquilino, de los inquilinos, però un equilibri important entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata, de rentabilizar al máximo posible esta circunstancia muy habitual en nuestro país.
El Consell de Ministres també ha aprovat ampliar la baixa de paternitat fins a les 8 setmanes per enguany. Augmentaran a 12 i 16 els anys 2020 i 2021.
I el Departament d'Educació engega una prova per ampliar els plans d'entorn dels 0 als 20 anys a 5 municipis més. Es tracta de Tàrrega, l'Hospitalet del Llobregat, Ripoll, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat. Aquests plans impliquen la col·laboració dels ajuntaments per afavorir l'educació i reduir l'abandonament escolar. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, assegura que la voluntat és que aquests plans puguin arribar a tots els àmbits comunitaris del país al llarg de la legislatura.
Que arreu del territori, totes les nostres escoles i els nostres instituts han de treballar amb els ajuntaments i han de treballar amb les entitats de l'entorn. I han de treballar per respondre a les necessitats educatives, però també per respondre a les inquietuds socials. I això, li hem dit, doncs, universalitzem els plans educatius d'entorn, els regirem, els modernitzem i els donem un nou impuls amb aquest concepte 020, per tant, agafant més generacions de les que agafàvem.
L'objectiu del pla d'entorn és reduir les xifres d'abandonament i també afavorir l'èxit escolar i personal dels alumnes, tant dins com fora de les aules.
No deixem l'educació perquè la preinscripció dels ensenyaments obligatoris es farà entre el 29 de març i el 9 d'abril, segons s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Generalitat. Això afecta el segon cicle de l'educació infantil, la primària i la secundària, i aquest any hi ha canvis.
El principal és que s'eliminen els punts per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, però també la puntuació pel fet que els pares o els germans siguin exalumnes del centre educatiu escollit. El Departament d'Educació considera que aquests punts anaven en contra de l'equitat i la igualtat en l'accés al sistema educatiu.
El nou Hospital Joan 23 de Tarragona serà una realitat d'aquí a 4 anys. Avui el govern ha presentat oficialment el projecte, que costarà més de 48 milions d'euros. L'objectiu és convertir-lo en un centre punter i adaptat al segle XXI. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Es tracta d'un edifici nou que es farà en una fase just al darrere de l'actual hospital i que tindrà uns 7.000 metres quadrats. Aquesta fase 1 no és prèvia, és la més important i tindrà un cost de 48,5 milions d'euros. Aquests diners no perillen amb la prorrogació dels pressupostos perquè han explicat que ja estaven prevists des de l'any passat. Vergés ha dit que s'aposta per un equipament punter i de futur.
Ha de ser capaç de correspondre a la qualitat que estem prestant als nostres ciutadans i ciutadanes i sobretot a les necessitats de salut del futur en aquest equipament del segle XXI que presentem avui.
Ara ja s'iniciarà la redacció de tot l'avantprojecte i preveuen que l'any 2020 comenci la seva construcció, que finalitzarà l'any 2023. Les obres no afectaran a l'activitat de l'hospital, segons han assegurat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un home de 40 anys acusat d'atropellar amb el seu camió un altre individu. La policia sospita que l'atropellament podria haver estat deliberat. Ho ha ullit de ràdio, Anna Martín.
L'accident ha tingut lloc aquest divendres cap a 9:15 del matí, als terrenys exteriors d'una empresa ubicada a la partida de Butsànit. Els Mossos han detingut l'home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i han obert una investigació per aclarir els fets. La víctima ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Olot, on aquest migdia s'ha signat l'aprovació inicial del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa. Té per objectiu ordenar i gestionar tota aquesta zona. Es tracta d'un pla molt esperat al territori des de fa més de 20 anys. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Pretén ordenar i gestionar més de 50.000 hectàrees de 13 municipis de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès. Divideix l'espai en dues àrees. Una d'elles tindrà una protecció ambiental estricta. L'altra zona comptarà amb una regulació d'ordenació i gestió per afavorir l'impuls de noves activitats compatibles amb la preservació del medi. Ferran Miralles és el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.
Si aconseguim fer aquest projecte d'espai d'excel·lència, de bosc, poc vist així, en muntanya de... aquest tipus de muntanya així, d'alta muntanya mediterrània, però aquí poden començar a sortir una sèrie de possibilitats, doncs això, de turisme de fauna, de turisme de natura, d'activitats així terciàries, que aquestes jo crec que dona joc.
De moment no hi ha un pressupost assignat per desenvolupar el pla especial, però des del departament s'assegura que tornarà a guanyar importància el Consorci de l'Alta Garrotxa.
Encara a terres gironines, aquest matí ha entrat en vigor la nova normativa municipal de Girona que prohibeix als autobusos turístics estacionar i deixar o rebre passatgers al centre de la ciutat. La mesura arriba marcada per les reticències de la patronal del transport a Cetrans i l'advertència dels empresaris que tindrà afectacions negatives a l'economia local. FM Gírcia.
Des d'aquest mateix matí, els autobusos que porten visitants a Girona no poden deixar passatgers al centre i ho han de fer al pavelló de Fontejau o bé pagant a l'estació d'autobusos. L'alcaldessa Marta Madrenes insistia que amb aquesta mesura s'aconseguirà que els visitants vagin més enllà del barri vell.
Creiem que és una mesura molt important de transformació tant en el comerç com en l'equilibri veïnal amb els foranis.
La mesura ha aixecat les crítiques de les patronals del transport i des de la FOEC adverteixen que tindrà un impacte econòmic. A més, el president de Cetrans, Àlex Gilabert, ha assegurat avui a la xarxa de comunicació local que ja hi ha alguns turoperadors que han cancel·lat la seva parada a la ciutat.
El més greu d'aquesta mesura, per dir-ho d'alguna manera, és que es pren sense buscar un consens, sense haver-ho comentat doncs, amb l'associació representativa i, a més, a punt de començar la temporada.
La vintena de places on aparcaven els autocars al centre es convertiran a partir d'ara en 40 places d'aparcament de turismes per als veïns del barri vell.
La promotora del Doctor Music Festival ha presentat una nova proposta del projecte per poder aconseguir el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua necessari per poder celebrar el certamen. Tot i així, la plataforma ecologista Ipsena avisa que no hi ha temps suficient per poder realitzar les modificacions a temps i que, per tant, el festival podria acabar per no celebrar-se. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Doctor Music proposa traslladar aquests serveis situats en zones més properes al riu, a nuclis de població situats entre 30 i 60 minuts del festival i establir un servei d'autobusos llançadora pels assistents. Joan Vázquez, portaveu d'Ipsena.
No hi ha temps material per fer-ho. Per tant, que diguin quan abans millor si és que pensen buscar un altre lloc i si no és així, doncs que anunciïn que el festival no es farà. Si l'administració els autoritzés, segurament incompliria el principi legal de respecte de la normativa vigent.
Des de Doctor Music es recalca que el festival, tal com està plantejat, s'hauria de desenvolupar en part en zona inundable i, per tant, l'única alternativa que poden oferir per a que no es prohibeixi és la no celebració del mateix. Així mateix, consideren que una reducció de l'aforament no és viable si es tenen en compte els costos de producció i el que cobren els artistes. I remarquen que perquè sigui viable hi haurien d'assistir com a mínim 40.000 persones.
Aquest cap de setmana arrenquen les rues de Carnestoltes a la majoria de municipis catalans. A l'Alt Empordà, Roses ja està en mans del rei del Carnaval. Aquesta nit ja començaran les rues de comparses i carrosses de la vila. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Tot i que el municipi ja està sota les ordres del rei del Carnaval, el municipi començarà aquesta nit la primera gran rua. Es preveu que aquest any el Carnaval de Roses, que és el carnaval de referència a l'Alt Empordà, atregui més de 3.000 persones disfressades per participar de les tres grans passades d'aquest carnaval. Estan inscrites 56 colles de carnaval, 53 de les quals porten carrossa. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, explica així com es presenta aquest carnaval.
Avui és el tret gran de sortida, o la gran passada del divendres, tot i que darrerament doncs, també la del dissabte i la del diumenge s'han constituït com passades principals.
Un carnaval que atreu un gran nombre de persones que venen disfressades a participar-hi, però que també porta molta gent a veure'l. L'Ajuntament des del 2012 també treballa per reduir el consum i l'abús de drogues i alcohol entre els joves amb la campanya Per Carnaval no tot s'hi val.
A Lleida, la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya canvia la data i d'imatge. Coincidint amb el seu 25è aniversari, l'organització ha decidit canviar la seva imatge, el logotip i la pàgina web, però fins i tot han canviat la data de celebració. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El certamen, que tradicionalment se celebrava pels bons de Setmana Santa, se celebrarà enguany del 6 al 13 de juny. Una cosa que, segons el director de la mostra, Juan Ferrer, permetrà millorar en tots els aspectes.
Bueno, aquest canvi obeeix a reforçar el festival en un mes que pot permetir un ventall més ampli d'activitats. També, abans, que estàvem molt ficats dintre de la Setmana Santa, sempre ens teníem que moure i tot això, i hem volgut aprofitar aquests 25 anys per donar un gir de 180 graus a molts continguts de la mostra.
Una altra de les novetats d'aquesta edició és la signatura d'un conveni amb l'Associació de Comerciants de la Zona Alta de Lleida. A través d'aquest, l'entitat organitzarà activitats en el marc de la mostra per dinamitzar el barri i també per crear noves sinergies.
I avui s'ha presentat oficialment el cartell del Festival de Cap Roig. Enguany, el Festival de Calella de Palafrugell arriba a la seva 19a edició amb la participació de 13 artistes internacionals i 10 d'estatals.
Sting, Ben Harper, Maluma i Sílvia Pérez Cruz són alguns dels noms que pujaran a l'escenari entre el 12 de juliol i agost. El certamen compta amb un pressupost de 3 milions i mig i el preu mig de l'entrada és de 52 euros. L'edició d'aquest estiu també comptarà amb dues nits familiars amb espectacles del McLari i la família del Super 3.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona visita avui el Rayo Vallecano.
En el partit que obre la 26a jornada de primera divisió, després de la victòria en l'últim desplaçament al Bernabéu davant el Real Madrid, els gironins no van ser capaços de superar la Reial Societat a Montilivi amb l'empat a 0 final al marcador. Els d'Eusebio Sacristán, per tant, buscaran a partir de les 9 de la nit una victòria contra el Rayo, que els allunyi del descens.
Manlleu acollirà la final a 4 de la Copa d'Europa Femenina d'Hoquei Patins.
Serà la tercera vegada que la localitat usanenca acollirà aquesta cita continental. El Club Patí Manlleu buscarà el seu primer títol a casa, on també participaran el Palau, el Voltregà i l'Israelon Alemany.
Ràdio Manlleu, Ramon Romo.
El Comitè Europeu d'Hoquei sobre Patins ha comunicat aquest migdia que Manlleu serà la seu de la Final Four de la Copa d'Europa d'Hoquei Patins Femení. Serà la tercera vegada que aquest esdeveniment es realitza a Manlleu després de fer-ho 2 anys consecutius, el 2015 i el 2016. Juntament amb Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà i Palau Solità i Plegamans, dues localitats de les quals els seus equips participaran en la competició, havien intentat i també ser els organitzadors, però finalment l'acer s'ha decantat per la ciutat manlleuenca. La competició, que enfrontarà el Club Patí Manlleu i el Palau i el Voltregà i l'Iserlon Alemanya a semifinals, es jugarà els pròxims 16 i 17 de març. El conjunt manlleuenc ja sap el que és jugar una final a 4. Manlleu ho van fer, com dèiem, el 2015 i el 2016, caient a semifinals contra el Benfica el primer any i a la final contra el Voltregà el segon. L'Ajuntament de Manlleu ha donat suport al club a la seva candidatura i ara, un cop conegut que seran els anfitrions, cal veure com resolen, entre d'altres, el tema de la instal·lació de les grades supletòries, si en col·loquen, ja que va ser una de les principals dificultats de les altres edicions i el que va suposar una major injecció econòmica.
En bàsquet, cita complicada avui per al Força Lleida, la Lliga Leport.
Visita la pista del tercer classificat, el Melilla, que encadena 5 victòries. Els de negre han viatjat amb un equip ple de jugadors vinculats per les nombroses baixes. Jorge Serna podria donar minuts al nou pivot Shaquille Clear. D'altra banda, recordem que demà dissabte l'Espart City Lip Girona i el Cadí la Seu s'enfrontaran a les semifinals de la Copa de la Reina Vitòria.
L'Hockey Lliga Masculina torna després de la disputa de la Copa del Rei.
I ho fa amb un partit que aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, jugaran el Reus i el Girona.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ale Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Del 6 al 24 de març, 38è Festival de Jazz Terrassa. Danilo Pérez, John Patitucci, Terry Lyne Carrington, Kenny Barron, Ju Sunna, David Murray, Dan Brown i figures del jazz català a diferents escenaris. Fins a 60 concerts i activitats per celebrar el 60 aniversari del Club de Jazz Terrassa. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El Carnestoltes és l'exemple més clar de festa esbojarrada, amb disfresses i perruques com més estridents millor i també una data tan poc acurada, any és diferent. De fet, aquest 2019 és directament al març. Però si una cosa té el carnaval català és que sigui febrer o sigui març, sol ser una època encara freda, si ho comparem, per exemple, amb els carnavals brasilers, on entre samba i temperatura la roba fa més aviat nosa. Però les terres de Ponent se la saben totes i tenen una solució per fer passar el fred. En molts pobles, tan important pel carnaval és la disfressa com ho és una escudella ben especial per entrar en calor, lo rancho. I el més famós de tots és lo rancho de Pons, a la Noguera. El Carnestoltes de Pons arrencarà com ho poden fer tants d'altres. Divendres, dia 1 a la nit, hi ha concert jove amb Doctor Prats i Pink Goats. I dissabte, dia 2 a la tarda, hi ha la típica rua de comparses competint per veure quina és la millor disfressa. Però el dilluns, dia 4, comencen les particularitats amb el Lali Lali, una cercavila matinal que serveix per captar els ingredients per lo rancho. i el dimarts dia 5 serà el dia per degustar-lo. De bon matí s'encenen els focs per escalfar una setantena d'olles. Al migdia ja estaran llestes les prop de 12.000 racions que se solen repartir últimament. I compteu que Pons no té ni 3.000 habitants. Lo Rancho de Pons, un carnaval diferent a les Terres de Ponent. El programa complet el trobareu al web municipal, pons.cat. Samba!
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
163 dones han estat assassinades a Catalunya entre el 2010 i el 2017, segons un informe de Feminicidio.net. Montse Manent.
El 93% d'aquests feminicidis els van cometre homes de l'entorn de la víctima, per bé que no sempre les seves parelles. Així ho explica la directora de Feminicidio.net, Graciela Atienzo, que acusa també la justícia de maltractament judicial.
No tenemos en cuenta que existen otras formas de violencia machista que acaban en feminicidios, en los que las relaciones o los vínculos entre mujeres y hombres son otros roles, además de los de pareja, como hijo, padre, amigo. Existe lo que se llama el maltrato judicial. Si de cada 100 denuncias, 40 son archivadas, hay un porcentaje alto en el que la mujer no se le ha creído.
Ordre de crida i cerca per un dels acusats per la violació múltiple a principis de febrer a Sabadell.
L'investigat estava en llibertat provisional i divendres passat ja no es va presentar al jutjat de guàrdia. Des del Departament de Justícia consideren que encara és massa aviat per parlar de fugida.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
L'acusat de 22 anys tenia tot el dia per personar-se als jutjats de Sabadell. Així ho han explicat fonts de justícia a Ràdio Sabadell. Les mateixes fonts han argumentat que les persones amb mesures cautelars poden presentar-se a un altre partit judicial, de forma que l'home podria no haver-se personat a Sabadell, però sí a un altre jutjat. A l'espera de confirmar-ho, el jutge ha dictat un ordre de recerca perquè els Mossos d'Esquadra portin el jove davant de la justícia.
El Consell de Ministres aprova augmentar fins a 5 anys la durada dels contractes de lloguer.
El decret de lloguer lliga la seva actualització a l'IPC, crea un índex de referència i preveu mesures antidesnonament. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que l'objectiu és no perjudicar ningú, ni propietaris ni llogaters.
La protecció del inquilino, de los inquilinos, però un equilibri important entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata.
El nou hospital Joan 23 de Tarragona serà una realitat d'aquí a 4 anys.
Avui el govern ha presentat oficialment el projecte, que costarà més de 48 milions d'euros. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat la projecció del nou centre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Es tracta d'un edifici nou que es farà en una fase just al darrere de l'actual hospital i que tindrà uns 7.000 metres quadrats i tindrà un cost de 48,5 milions d'euros. Vergés ha dit que s'aposta per un equipament punter i de futur.
Ha de ser capaç de correspondre a la qualitat que estem prestant als nostres ciutadans i ciutadanes i sobretot a les necessitats de salut del futur en aquest equipament del segle XXI.
Aquest cap de setmana arrenquen les rues de Carnestoltes a la majoria de municipis catalans.
A l'Alt Empordà, Roses ja està en mans del rei del Carnaval i aquesta nit començaran les rues de comparses i carrosses.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Es preveu que aquest Carnaval de Roses, que és el carnaval de referència a l'Alt Empordà, atregui més de 3.000 persones disfressades per participar de les tres grans passades d'aquest carnaval. Estan inscrites 56 colles de carnaval. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindana, explica així com es presenta aquest carnaval.
Darrerament, doncs, també la del dissabte i la del diumenge s'han constituït com passades principals.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs pel que resta d'aquesta jornada de divendres hem de continuar parlant de domini de l'ambient assolellat en general a gran part del territori. Només esperem alguns intervals de núvols alts que aniran creuant d'oest a est del territori i sobretot alguns intervals de núvols baixos que són presents ja des de primera hora del matí cap a punts costaners de les comarques de Barcelona i també de les del sud de Girona. Aquests intervals de núvols es poden mantenir al llarg d'aquesta propera nit i matinada i part de la jornada de demà dissabte. I precisament el cap de setmana doncs, es presenta en general força tranquil. A domini de l'ambient assolellat, més intervals de núvols que no pas els darrers dies, sobretot la jornada de dissabte, i de cara a diumenge l'ambient serà força més assolellat. Les temperatures avui ja han baixat una miqueta més que no pas la jornada d'ahir, demà es mantindrà el termòmetre força estable i en canvi diumenge les temperatures tornarien a remuntar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, poca cosa. Hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig a la C58, a Sant Quirze, en sentit nord, o a l'extrem sud, a la B24, cua d'un quilòmetre a Cervelló per enllaçar amb l'N340. En canvi, es complica el trànsit per una banda l'autovia A2, ara amb trams d'aturades durant 5-6 quilòmetres entre Martorell, Abrera, en sentit Lleida, sobretot cua per enllaçar amb la C55, una C55 amb aturades a Sant Vicenç de Castellet. L'eix del Llobregat, la C16, presenta retencions de més de 10 quilòmetres, trams d'aturades entre Berga i Cercs, i també hi ha cua de més de 4 quilòmetres a la C17, a Ripoll i en sentit nord. Acabem amb un accident a l'autopista AP7, a la zona d'Aigua Viva. En sentit sud, només hi ha un carril obert al trànsit, per tant, molta prudència. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
163 dones han estat assassinades a Catalunya entre el 2010 i el 2017. El 93% d'aquests feminicidis els van cometre homes coneguts de les víctimes, no sempre, però, les seves parelles. És una de les dades que destaca un informe de Feminicidio.net en col·laboració amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un de cada 10 casos són perpetrats per membres de la família, com ara fills, germans, nets, oncles o avis. I un altre 13% correspon a feminicidis no íntims, és a dir, perpetrats per homes amb els quals la víctima no tenia una relació afectiva o familiar, com ara veïns, amics o desconeguts. La directora de Feminicidio.net, Graciela Atencio, ho explica a la xarxa.
No tenemos en cuenta que existen otras formas de violencia machista que acaban en feminicidios en los que las relaciones o los vínculos entre mujeres y hombres son otros roles, además de los de pareja, como hijo, padre, amigo...
Més enllà de la violència física, Atencio ha alertat d'un altre tipus de maltractament, el judicial. Només el 15% de les denúncies per violència masclista en la parella van ser condemnatòries. Més de la meitat de les ordres d'allunyament sol·licitades van ser denegades.
Ordre de crida i cerca per un dels acusats per la violació múltiple a principis de febrer a Sabadell. L'investigat estava en llibertat provisional i s'havia de presentar cada divendres al jutjat de guàrdia. Divendres passat ja no ho va fer, però des del Departament de Justícia consideren que encara és massa aviat per parlar de fugida. Ràdio Sabadell, Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. De fet, l'acusat de 22 anys tenia tot el dia per personar-se als jutjats de Sabadell, al matí davant del jutjat número 2, que instrueix el cas, o a la tarda al jutjat de guàrdia. Així ho han explicat fonts de justícia a Ràdio Sabadell. Les mateixes fonts han argumentat que les persones amb mesures cautelars poden presentar-se a un altre partit judicial, de forma que l'home podria no haver-se personat a Sabadell, però sí a un altre. A l'espera de confirmar-ho, el jutge ha dictat un ordre de recerca perquè els Mossos d'Esquadra portin el jove davant de la justícia. En cas que els agents no el trobin i l'arrestat no es presenti avui als jutjats, el magistrat dictarà un ordre de recerca i detenció perquè aleshores sí que es consideraria que hauria fugit. L'home és un dels 8 detinguts per la seva relació amb la violació múltiple d'una noia a principis del mes de febrer en una sucursal bancària abandonada de la carretera de Terrassa.
I a Lleida, l'Audiència Provincial ha condemnat un veí de la Seu d'Urgell, de 44 anys i nacionalitat portuguesa, a 11 anys de presó per violar i maltractar la seva dona de forma reiterada entre el 2012 i el 2016.
La sentència considera que es va valer d'una posició de privilegi per aprofitar-se de la víctima i el condemna per un delicte d'agressió sexual contínua amb abús de poder, així com per un delicte de violència habitual i un altre de maltractament continuat. L'audiència també condemna l'home a una indemnització de 9.000 euros i li imposa un ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima durant 14 anys i 5 més en llibertat vigilada un cop complerta la pena.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Red Elèctrica ha començat avui els treballs de desmantellament de l'antiga línia de 200 kV entre Vic i Bescanó. Les obres duraran mig any i serviran per desmuntar 100 torres d'un tram de 38 km. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí a Folgueroles hi començaven les obres de desmantellament de la instal·lació que Osona passa per Vic, Folgueroles, Sant Sadurní d'Osormort i Vilanova de Sau. El desmuntatge de la línia, llargament reivindicat pels ajuntaments afectats, es fa un cop finalitzat l'eix de la MAT de 400 kV amb la posada en marxa de la subestació de la Farga entre Sant Julià de Ramis i Cervià de Ter. Sentim a Eva Pagant, directora general de Transport de Red Elèctrica, i a Carles Baronet, alcalde de Folgueroles.
Esos son los circuitos que se han ido poniendo en servicio, el último de ellos que hacía necesario para que no se resentiera la calidad del servicio a finales del año pasado, de 2018.
La cosa negativa que tenia Folgueroles era que ens trossejaven les línies, ens trossejaven el territori i no ens permetien el creixement urbanístic com nosaltres volíem.
A la visita d'inici d'obres feta aquest matí, a més de diversos alcaldes i de representants de Red Elèctrica, també hi ha participat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón.
Indignació dels alcaldes de Valls i Montblanc perquè la delegada del govern a Catalunya no els va convidar ahir a l'acte d'inici d'obres del túnel del Coll de l'Illa. Consideren que tot plegat ha tingut una finalitat electoralista i acusen Teresa Cunillera de falta de respecte al territori.
Tant l'alcalde de Valls, Albert Batet, com el de Montblanc, Josep Andreu, han respost de manera contundent Cunillera, qui ahir va afirmar que cap d'ells s'hi havia posat en contacte per parlar del projecte ni havia demanat l'obra.
La manca de respecte que ha representat és un fet sense precedents, només que es pot entendre amb dosis d'hipocresia colonial de l'estat espanyol envers el nostre territori.
Crec que en aquest cas s'ha comportat d'una forma que no s'ha pogut distingir el que és el partit polític, que no s'ha pogut distingir el que és ser subdelegada del govern.
Els dos alcaldes també consideren que els terminis de finalització de l'obra que ha donat Cunillera no són realistes, sobretot perquè encara no s'han començat els tràmits per expropiar els terrenys.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El govern d'Espanya ha aprovat augmentar fins a 5 anys la durada dels contractes de lloguer. La mesura forma part d'un paquet d'iniciatives socials que també inclou l'allargament de la baixa de paternitat. Tot plegat en el darrer Consell de Ministres abans de la dissolució de les cambres per la convocatòria d'eleccions.
A banda d'augmentar fins a 5 anys els contractes, el decret de lloguer lliga la seva actualització a l'IPC, crea un índex de referència i preveu mesures antidesnonament. Això sí, tot per als nous contractes. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que l'objectiu és no perjudicar ningú, ni propietaris ni llogaters.
La protecció del inquilino, de los inquilinos, però un equilibri important entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata, de rentabilizar al máximo posible esta circunstancia muy habitual en nuestro país.
El Consell de Ministres també ha aprovat ampliar la baixa de paternitat fins a les 8 setmanes per enguany. Augmentaran a 12 i a 16 els anys 2020 i 2021.
El Parc de Bombers Voluntaris de la Garriga entrarà finalment en funcionament aquest mes de març. Després d'anys d'endarreriments, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ho ha confirmat aquest divendres en una visita a les noves instal·lacions. Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bona tarda.
Bona tarda. El Parc de Bombers Voluntaris s'havia de traslladar del Figaró Montmany a la Garriga segons les primeres previsions de l'equip de govern la primavera de l'any 2016. Les obres, però, no van començar fins al maig de 2018. Els problemes amb l'empresa constructora que les va deixar a mitges i mal fetes han endarrerit encara més el projecte. Finalment, segons ha anunciat aquest divendres el conseller d'Interior Miquel Buch, els bombers podran començar a operar des de la Garriga aquest mes de març.
Jo crec que és en breu, en setmanes estem parlant, diguem-ne que falta els últims retorns.
foc, s'està acabant de fer la cuina. És veritat que ha anat una miqueta més enlentit degut al tancament de caixa que vam tenir a la Generalitat de Catalunya el mes d'octubre i, per tant, doncs, tot això ha enlentit fins que no hem tingut el pressupost del 19.
L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha subratllat que el trasllat al nostre municipi del Parc de Bombers era un dels objectius prioritaris de l'equip de govern per aquesta legislatura.
A la croada dels bombers per aconseguir les seves reivindicacions laborals s'hi sumen també les protestes de les policies locals fartes de fer hores extres i que ningú les pagui. Això és el que ha passat a Sant Feliu de Guíxols. Els agents han dit prou. Televisió de Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Els agents no faran més hores extra com a protesta, no només pel tema salarial, sinó també material. Asseguren que arrosseguen mancances des de fa anys a les quals l'equip de govern no ha donat solució. Pel que fa al problema estructural, el sindicat majoritari, SAPPL, alerta que no hi ha suficients agents i que aquesta mancança supleix fent hores extra. A més, lamenta que part de la plantilla és interina. Sergi Fernández, portaveu sindical.
Jo més vull que la ciutadania sàpiga una dada. Actualment a la Unió Europea hi ha una directiva que marca que per cada 1.000 habitants han d'haver-hi 1,8 policies. Aquí, en aquesta central de policia, actualment estan treballant, no efectivament, 27 efectius.
Tot això es tradueix, segons el sindicat, en dificultats per exercir la tasca policial, que no només és de vigilància i intervenció, sinó també de prevenció i pedagogia. A nivell salarial, el sindicat lamenta que les hores extra no es cobren des del mes d'agost i creu que ho haurien de cobrar tot de cop. Consideren aquest fet una línia vermella en les negociacions.
El nou Hospital Joan 23 de Tarragona serà una realitat d'aquí a 4 anys. Avui el govern ha presentat oficialment el projecte que costarà més de 48 milions d'euros. L'objectiu és convertir-lo en un centre punter i adaptat al segle XXI. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Es tracta d'un edifici nou que es farà en una fase just al darrere de l'actual hospital i que tindrà uns 7.000 metres quadrats. Aquesta fase 1 no és prèvia, és la més important i tindrà un cost de 48,5 milions d'euros. Aquests diners no perillen amb la prorrogació dels pressupostos perquè han explicat que ja estaven prevists des de l'any passat. Vergés ha dit que s'aposta per un equipament punter i de futur.
Ha de ser capaç de correspondre a la qualitat que estem prestant als nostres ciutadans i ciutadanes i sobretot a les necessitats de salut del futur en aquest equipament del segle XXI que presentem avui.
Ara ja s'iniciarà la redacció de tot l'avantprojecte i preveuen que l'any 2020 comenci la seva construcció, que finalitzarà l'any 2023. Les obres no afectaran a l'activitat de l'hospital, segons han assegurat.
I la Federació d'INCAT, que agrupa més de 300 entitats de persones amb discapacitat intel·lectual, ha presentat una querella criminal contra el periodista Arcadi Espada.
D'INCAT acusa Espada de cometre un delicte d'odi per haver manifestat que les persones amb la síndrome de Down representen una despesa evitable per a la Seguretat Social. Jordi Durà, advocat i membre de la Junta Directiva de DINCAT, ha explicat que aquest menyspreu ataca els drets fonamentals d'aquestes persones i que per això s'han decidit a presentar la querella criminal.
Ha trencat una mica la pau social, en el sentit de que les famílies, les persones amb discapacitat, amb síndrome d'edat, etcètera, s'han sentit molt vulnerades, molt afectades. La resposta contundent que hem de donar és la utilització dels instruments que el Codi Penal ens dona, que és el delicte d'odi.
El procés judicial pot durar més d'un any i per delictes d'odi pot tenir una condemna de presó d'entre 4 i 6 anys, més una multa econòmica. Si finalment la querella criminal contra Arcadi Espada no fos admesa pel jutjat, DINCAT podria optar per iniciar la via civil.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Olot, on aquest migdia s'ha signat l'aprovació inicial del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa. Té per objectiu ordenar i gestionar tota aquesta zona. Es tracta d'un pla molt esperat al territori des de fa més de 20 anys. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Pretén ordenar i gestionar més de 50.000 hectàrees de 13 municipis de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès. Divideix l'espai en dues àrees. Una d'elles tindrà una protecció ambiental estricta. L'altra zona comptarà amb una regulació d'ordenació i gestió per afavorir l'impuls de noves activitats compatibles amb el preservatiu. Ferran Miralles és el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.
Si aconseguim fer aquest projecte d'espai d'excel·lència, de bosc, poc vist així, en muntanya d'aquest tipus de muntanya així, d'alta muntanya mediterrània, però... Aquí poden començar a sortir una sèrie de possibilitats, doncs això, de turisme de fauna, de turisme de natura, d'activitats així terciàries, que aquestes jo crec que dona joc.
De moment no hi ha un pressupost assignat per desenvolupar el pla especial, però des del departament s'assegura que tornarà a guanyar importància el Consorci de l'Alta Garrotxa.
La promotora del Doctor Music Festival ha presentat una nova proposta del projecte per poder aconseguir el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua necessari per poder celebrar el certamen. Tot i així, la plataforma ecologista Ipsena avisa que no hi ha temps suficient per poder realitzar les modificacions a temps i que, per tant, el festival podria acabar per no celebrar-se. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Doctor Music proposa traslladar aquests serveis situats en zones més properes al riu, a nuclis de població situats entre 30 i 60 minuts del festival i establir un servei d'autobusos llançadora pels assistents. Joan Vázquez, portaveu d'Ipsena.
No hi ha temps material per fer-ho. Per tant, que diguin quan abans millor si és que pensen buscar un altre lloc i si no és així, doncs que anunciïn que el festival no es farà. Si l'administració els autoritzés, segurament incompliria el principi legal de respecte de la normativa vigent.
Des de Doctor Music es recalca que el festival, tal com està plantejat, s'hauria de desenvolupar en part en zona inundable i, per tant, l'única alternativa que poden oferir per a que no es prohibeixi és la no celebració del mateix. Així mateix, consideren que una reducció de l'aforament no és viable si es tenen en compte els costos de producció i el que cobren els artistes. I remarquen que perquè sigui viable hi haurien d'assistir com a mínim 40.000 persones.
Aquest cap de setmana arrenquen les rues de Carnestoltes a la majoria de municipis catalans. A l'Alt Empordà, Roses ja està en mans del rei del Carnaval. Aquesta nit ja començaran les rues de comparses i carrosses de la vila. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Tot i que el municipi ja està sota les ordres del rei del Carnaval, el municipi començarà aquesta nit la primera gran rua. Es preveu que aquest any el Carnaval de Roses, que és el carnaval de referència a l'Alt Empordà, atregui més de 3.000 persones disfressades per participar de les tres grans passades d'aquest carnaval. Estan inscrites 56 colles de carnaval, 53 de les quals porten carrossa. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindana, explica així com es presenta aquest carnaval.
Avui és el tret gran de sortida, o la gran passada del divendres, tot i que darrerament doncs, també la del dissabte i la del diumenge s'han constituït com passades principals.
Un carnaval que atreu a un gran nombre de persones que venen disfressades a participar-hi, però que també porta molta gent a veure'l. L'Ajuntament des del 2012 també treballa per reduir el consum i l'abús de drogues i alcohol entre els joves amb la campanya Per Carnaval no tot s'hi val.
A Lleida, la mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya canvia de data i d'imatge. Coincidint amb el seu 25è aniversari, l'organització ha decidit canviar la seva imatge, el logotip i la pàgina web, però fins i tot han canviat la data de celebració. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El certamen, que tradicionalment se celebrava pels bons de Setmana Santa, se celebrarà enguany del 6 al 13 de juny. Una cosa que, segons el director de la mostra, Juan Ferrer, permetrà millorar en tots els aspectes.
Bueno, aquest canvi obeix a reforçar el festival en un mes que pot permetir un ventall més ampli d'activitats. També, abans, que estem molt ficats dintre de la Setmana Santa, sempre ens teníem que moure i tot això, i hem volgut aprofitar aquests 25 anys per donar un gir de 180 graus a molts continguts de la mostra.
Una altra de les novetats d'aquesta edició és la signatura d'un conveni amb l'Associació de Comerciants de la Zona Alta de Lleida. A través d'aquest, l'entitat organitzarà activitats en el marc de la mostra per dinamitzar el barri i també per crear noves sinergies.
Avui s'ha presentat oficialment el cartell del Festival de Cap Roig. Enguany, el Festival de Calella de Palafrugell arriba a la seva 19a edició amb la participació de 13 artistes internacionals i 10 d'estatals.
Sting, Ben Harper, Maluma i Sílvia Pérez Cruz són alguns dels noms que pujaran a l'escenari entre el 12 de juliol i el 21 d'agost. El certamen compta amb un pressupost de 3 milions i mig i el preu mig de l'entrada és de 52 euros. L'edició d'aquest estiu també comptarà amb dues nits familiars amb espectacles del McLaren i la família del Super 3.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona visita avui el Rayo Vallecano.
En el partit que obre la 26a jornada de primera divisió, després de la victòria, l'últim desplaçament al Bernabéu davant el Real Madrid, els gironins no van ser capaços de superar la Real Societat a Montilivi amb l'empat a 0 final al marcador. Els d'Eusebio Sacristán, per tant, buscaran a partir de les 9 de la nit una victòria contra el Rayo que els allunyi del descens.
Manlleu acollirà la final a 4 de la Copa d'Europa Femenina d'hoquei patins.
Serà la tercera vegada que la localitat usonenca aculli aquesta cita continental. El Club Patí Manlleu buscarà el seu primer títol a casa, on també participaran el Palau, el Voltregà i l'Islerlon alemany.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
El Comitè Europeu d'Hoquei sobre Patins ha comunicat aquest migdia que Manlleu serà la seu de la Final Four de la Copa d'Europa d'Hoquei Patins Femení. Serà la tercera vegada que aquest esdeveniment es realitza a Manlleu després de fer-ho 2 anys consecutius, el 2015 i el 2016. Juntament amb Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà i Palau-Solità i Plegamans, dues localitats de les quals els seus equips participaran en la competició, havien intentat i també ser els organitzadors, però finalment la SER s'ha decantat per la ciutat manlleuenca. La competició, que enfrontarà el Club Patí Manlleu i el Palau i el Voltregà i l'Iserlon Alemany a semifinals, es jugarà els pròxims 16 i 17 de març. El conjunt manlleuenc ja sap el que és jugar una final a 4. Manlleu ho van fer, com dèiem, el 2015 i el 2016, caient a semifinals contra el Benfica el primer any i a la final contra el Voltregà el segon. L'Ajuntament de Manlleu ha donat suport al club a la seva candidatura i ara, un cop conegut que seran els anfitrions, cal veure com resolen, entre d'altres, el tema de la instal·lació de les grades supletòries si en col·loquen, ja que va ser una de les principals dificultats de les altres edicions i el que va suposar una major injecció econòmica.
L'hoquei lliga masculina torna després de la disputa de la Copa del Rei.
I ho fa amb el partit que aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, jugaran el Reus i el Girona.
La Nova Ràdio, Joan Gomis.
Aquest divendres, a les 9 de la nit, el Reus Deportiu Miró i el Citylib Girona enceten la jornada número 21 de l'Hockey Lliga. Els reusencs quarts classificats volen refer-se de la derrota davant el Lleida i establava els quarts de la Copa i sumar 3 punts vitals per seguir a la zona noble de la taula dins les places que donen un bitllet per disputar la Lliga Europea la pròxima temporada. El màxim golejador roig-i-negre, Àlex Rodríguez, ha assegurat al Folia Esports que no serà un partit gens fàcil davant els gironins.
Hem de sortir a guanyar, a casa nostra ens hem de fer forts, hem de guanyar els 3 punts, sigui com sigui. Allà a Girona ja vam patir molt, vam empatar faltant segons de penal 5-5, i no serà un partit fàcil, però tenim clar que nosaltres hem de treballar per treure els 3 punts. Com t'he dit, hem d'intentar quedar el més amunt possible a la Lliga i passa ja per divendres, doncs, guanyar.
Els de Jordi Garcia també necessiten recuperar bones sensacions per encarar més ambició a evitar el partit a Porto el dia 9 d'aquest mes. Els reusencs jugaran l'accés als quarts de final de la Lliga Europea. Per la seva banda, aquest divendres, el Girona buscarà puntuar al Palau d'Esports per allunyar-se del descens ara mateix a un sol punt.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat, fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
A la cartellera d'aquesta setmana trobem una pel·lícula francesa, Professor en Groenlàndia. Un mestre novell arriba a l'illa gelada. També s'estrena un film espanyol, Quatro Latas, protagonitzat per l'actor Jean Reno, sobre un viatge de retrobament. I dels Estats Units arriba Larga Vida i Prosperitat, on coneixerem una jove autista que fuig per demostrar per ella mateixa.
Me llamo Anders Videgard. ¡Silencio! En el colegio los niños son muy rebeldes. Es horrible.
Professor en Groenlàndia està protagonitzada per l'Anders, un mestre acabat de llicenciar que deixa Dinamarca per treballar a Groenlàndia. Allà se sentirà com un estrany allunyat de la població, molt tancada. Una sèrie de curioses circumstàncies faran que qüestioni les seves conviccions continentals i accepti el seu nou estil de vida polar.
Estaremos fuera unos días. Sería demasiado duro para él.
Pues a mí me parece que ya es mayor, al menos para ir atrás.
Somos amigos de tu padre.
Cogemos un avión mañana.
Si tanto os importa mi padre, no iríais a verlo en avión.
Un 4 latas.
Está perfecto.
L'actor Jean Reno, d'origen espanyol, protagonitza 4 latas. Al film trobem en Jean-Pierre i el Tocho que decideixen visitar a Mali el seu amic Joseba, que es troba malalt. Recordant els viatges que havien fet als 80, pugen a un 4 llaunes per creuar el Sàhara amb la filla del Joseba. Serà una aventura plena d'emocions i de divertits retrobaments que canviarà la vida de tots per sempre.
¿Otra vez?
Buenos días, Wendy.
Buenos días, Scott.
Ahora podemos revisar tu rutina diaria.
Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo. Paro. No tengo permiso para cruzar la calle Market bajo ninguna circunstancia. Bienvenido a Cinnabon. ¿Quiere un bollo de canela?
Wendy Walcott, una autista de 28 anys aficionada a escoltar música al seu iPod i teixir jerseis, protagonitza Larga vida i prosperitat. Tot i que té una feina estable, tot el que fa està molt controlat i un dia decideix escapar-se per presentar un guió de Star Trek a un concurs d'escriptura. Tot plegat per acabar tornant i demostrar que és autosuficient.
No tenga miedo, Jim. Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.